Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. La portaveu del govern català, Neus Munté, ha contestat aquesta tarda a l'encàrrec del govern espanyol a l'advocacia de l'Estat perquè elabori un informe sobre les resolucions aprovades pel Parlament aquesta setmana. Un anunci fet per la vicepresidenta espanyola en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría. Munté ha dit que a l'executiu català no li fa por que cap de les estratègies que s'utilitzen des del govern de l'Estat per posar límits, segons les seves paraules, a la sobirania del Parlament. En aquesta línia, la consellera ha assegurat que qui han votat aquestes resolucions no accepten amenaces i que respecten tots els mandats democràtics de la Cambra Catalana. Munté ha defensat que els diputats han votat amb coneixement de causa. D'altra banda, el gerent de l'Hospital d'Igualada, Ferran García, ha parlat avui de mala coordinació i errors en el diagnòstic per explicar el cas del jove mort per una peritonitis. Ferran García ha comparegut davant els mitjans per donar explicacions pel cas després que s'hagi fet públic que el Departament de Salut ha obert un expedient disciplinari contra el centre. García ha volgut deixar clar que no va veure-hi cap negligència. El gerent de l'Hospital d'Igualada ha admès que va haver-hi errors de retard en el diagnòstic relacionats amb qüestions de coordinació i traspàs d'informació entre els professionals. En plana internacional, el Marroc celebra avui les segones eleccions legislatives des que es va reformar la seva Constitució. Els islamistes Partit Justícia i Desenvolupament, actualment en el govern, esperen renovar la seva majoria parlamentària, tot i el desgast de la gestió pública. Només els fan ombra els candidats del Partit de l'Autenticitat i la Modernitat, propers al rei Mohamed VI. El Parlament del Marroc té 395 escons i el Partit Justícia i Desenvolupament té una majoria relativa fins ara de 107. I alarma dels treballadors de l'edifici que ubica la central de gestió d'emergències de la sala central de comandament a Barcelona, que agrupa els cossos operatius dels Mossos, la Guàrdia Urbana, els bombers i el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. I és que hi ha hagut un augment de casos de càncer els darrers anys, motiu pel qual sospiten que l'edifici situat al número 28 del carrer Lleida de Barcelona està malalt i demanen el trasllat immediat de tots els treballadors. Els darrers 10 anys hi ha hagut com a mínim 15 casos de càncer d'incidència, que suposa un 400% més que en altres sales similars a Catalunya. La zona més afectada és la dels bombers, amb 7 casos entre els 40 treballadors, 4 en el cos de la urbana i 4 en el dels Mossos. Fins aquí l'actualitat. Més actualitat, més informació en el programa El Mirador a partir d'un quart de 8 del vespre. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i avui amb el Lluís Torrelles i el seu equip.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Del 14 al 18 de desembre, vine amb nosaltres a viure de primera mà els pessebres de Nàpols i Campània, el pessebre jesuïta de Santa Clara, la gruta il·luminada del de l'església de Santa Teresa, les grans figures del pessebre del Gesu, els del Museu de San Martino, els pessebres de la província de Salern. Aquest any descobreix els pessebres napolitans amb el Club Més Amics del 14 al 18 de desembre. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull ofereix per aquest nou curs una sèrie d'aules obertes adreçades al públic en general en horari de tarda a vespre. Són aules obertes sobre matèries de filosofia i humanitats a les quals es pot assistir com a oient. A tots ens cal una formació permanent. Tota edat és bona per aprendre. Informeu-vos-en a la Facultat de Filosofia, 93 453 43 38, 93 453 43 38, o a filosofia.url.edu. Facultat de Filosofia de la Ramon Llull. Ser i saber. El filòsof veritable és aquell a qui li agrada contemplar la veritat. Plató.
El futur té molts noms. Per als febles és l'inestimable. Per als temorosos, allò desconegut. Els valents, l'oportunitat.
Víctor Hugo, escriptor.
Tot just passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya, molt bona tarda, Andorra, i sigueu molt benvinguts un dia més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 7 d'octubre de l'any 2016, i com un divendres més, estem contents, estem feliços, perquè aquí estem amb tu. Com ja sabeu, ens agrada que parleu amb nosaltres, que ens contacteu, i per tant tenim totes les línies obertes, 93-409-2771 i 93-409-2772. A més, també ens podeu trobar a les xarxes socials, al Facebook, que es diu com el programa Estem amb tu, Facebook Estem amb tu, i al Twitter, el nostre perfil Estem amb tu Ràdio. Que, per cert, els telèfons són importants. Per què? Perquè estem fent un parell de concursos. No, un concurs, només un, eh? No ens confonguem, que la setmana passada eren dues coses, no, ara només és una. Un sorteig d'un producte Colnatur. Avui, abans d'acabar el programa, direm el nom del guanyador. M'estan fent gestos. Són dos productes Colnatur? Són dues coses, vale. Ah, sí, clar, ah, sí. Ai, quin cap que tinc, eh? Sí, tenim el producte Colnatur i, a més, també sortegem un dinar o sopar al Montseny, a Can Barrina o l'ou de Reig. Aquests són els dos concursos que avui direm qui és el guanyador. Per tant, teniu una hora i mitja per trucar a un d'aquests dos telèfons, 93-409-2771 o 93-409-2772, i participar. Què heu de fer? Truqueu, diu el vostre nom i ja està. La Inés Granados, que és la nostra productora, prendrà nota de les teves dades, i si ets el guanyador, que ho comunicarem aquí en directe d'aquí una hora i 15 minuts aproximadament, et trucarem. I ja està. Dit això, anem cap al cinema. I com cada divendres ja està amb nosaltres Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Molt bona tarda, molt benvingut.
Hola, gràcies, Luis. Encantat d'estar una vegada més amb tu i en aquest espai dedicat als cinemes, llibres, a la cultura.
A la cultura, això mateix. Cultura, majúscules.
No a la cultura que fa el nostre bon amic Albert.
Que és cultura popular.
Cultura popular, i que també és molt important, i que jo tinc molt interès també per la cultura popular, perquè forma part d'aquest gran paquet que és la cultura amb totes les lletres. Començarem, diem que avui divendres, dia 7, s'inaugura l'edició número 49 del famós Festival Internacional de Cinema de Sitges, un festival que ja té dimensió internacional i, per tant, venen gent de tot el món, invitats de tot el món. La setmana que ve parlarem justament amb un exdirector del festival que ha tret un llibre i parlarem amb ell. Però avui volem recordar que això, avui, dia 7 divendres, s'inaugura aquesta nit, aquesta edició del festival, amb la presència de 170 pel·lícules, imagina't.
170 pel·lícules.
En les diferents seccions, que són moltes, l'oficial, etc, hi ha un total de 170 pel·lícules, i després també la presència de gent molt important del cinema. Estarà, per exemple, grans actors com el Christopher Walken, Max von Sydow, el director Paul Schrader, Nicolas Bending, Miguel Ángel Vivas, Terele Pávez, Mateo Gil, Nacho Vigalondo, Rodrigo Sorogoyen, dentro del que seria la presentació de la presència dels professionals espanyols, i també, i això serà una presència molt interessant per les més joves que s'apropin a Sitges, el Mario Casas, que serà guanyador, que arriba com a guanyador del Premi Bacardí Sitges a l'Esprit de l'Actor. I cal dir també que es fa la celebració del 50 aniversari de Star Trek, i que Sitges 2016 ha fet un homenatge a aquesta saga juntament amb el cartell d'aquesta edició número 49, i després també perquè el dimecres 12 d'octubre el festival farà un Star Trek Walk, és a dir, una desfilada pels carrers de Sitges amb la col·laboració d'Associació Club Star Trek. Què vol dir això? Pues que veurem gent disfressada dels famosos personatges de Star Trek. Per tant, aquesta seria la notícia important de que Catalunya durant aquests dies serà una festa gràcies al Festival de Sitges.
I ara anem cap a les estrenes.
Les estrenes d'aquest divendres són normaletes.
Normaletes?
És a dir, nou títols. Bueno, tampoc són massa.
Són assumibles,
exactament. Jo he fet una tria de tres. I comencem, si et sembla, pues llançant el tràiler. Perquè el tràiler ens donarà idea de que la pel·lícula que vull parlar.
Vale, ¿estás listo? Esa es. ¿Qué color sale?
Marrón.
Sí. A lo mejor si coges un lápiz y luego empezamos a hacerle la cara. Oh, mira, esto es la boca. Y estos sus ojos. Oh, ya tenemos nuestro monstruo. Mira el monstruo.
¿Cómo empieza la historia?
Con un chico. Demasiado mayor para ser un niño. Demasiado joven para ser un hombre.
¿Y qué hizo?
Llamó a un monstruo.
Com podem veure, per aquest fragment de parts de la pel·lícula, estem davant d'un monstre. I una pel·lícula que es diu Un monstruo viene a verme. A veure, parlem d'aquesta pel·lícula que a mi, a veure, m'ha decebut una mica. Sí, ja saps que jo sóc molt sincer, tinc aquest pecadillo. Que
no. I molt crític.
Bueno, crític, intento analitzar. A veure, crítica és analitzar. Crítica no és parlar ni bé ni malament de ningú. És que la paraula crítica, quan una persona diu «Ai, no me critiques», està mal dit. Perquè la crítica no és ni posar bé ni malament una persona. La crítica és fer un anàlisi d'una persona, d'una obra d'art, d'una situació, d'un aconteixement. Això és la crítica, és un anàlisi, la crítica. Per tant, atenció, jo vaig intentar fer l'anàlisi, la crítica, d'Un monstruo viene a verme, que és el tercer llargmetratge del Juan Antonio Bayona. No fa falta presentar l'home que va debutar després de sortir de l'escola, pràcticament, amb l'Orfanato, i que després va trobar la seva, diguem, gran empenta internacional amb aquella pel·lícula magnífica, per mi la millor d'ella, els tres que ha fet, que era L'impossible, que estava basada justament en una família d'aquí de Catalunya que va patir i que va sobreviure al famós tsunami, d'aquell famós tsunami que va arrasar bona part del sud-est asiàtic. No? Per tant, per mi una pel·lícula molt interessant. Penso que la història de com es pot lluitar per la supervivència està molt ben donada. Un monstruo viene a verme no té res que veure, aunque evidentment està el segell Bayona, la forma de fer-lo, l'elegància narrativa, la quantitat d'efectes especials que ha utilitzat, que ja havia fet en les seves anteriors pel·lícules, però a mi potser la història, una història basada en una mena de, no sé si és un conte, si és una novel·la, del senyor Patrick Ness, que ha estat també guionista de la pel·lícula, en la qual el Bayona, jo tinc la, perquè no l'he llegit en ninguna informació ni en ninguna entrevista que he llegit o la que he escoltat de Bayona, si era una pel·lícula d'encàrrec, és a dir, si era una pel·lícula que ell li deia, mira, aquesta és una bona història, fes-la tu, segons el seu estil. El que sí que és cert és que al ser guionista, el mateix autor de la novel·la, vol dir que en aquest sentit suposo, interpreto, que és molt fidel a lo que ja l'escriptor ha posat en la novel·la. I què és Un monstruo viene a verme? Bueno, és una pel·lícula interessant perquè toca un tema important com és, bueno, el pas de l'adolescent a l'home quan les circumstàncies del teu envol et provoquen que tens que enfrontar-te a la realitat. I la realitat normalment mai és agradable, no? I per tant és la història d'un nano, un nano que interpreta per mi magníficament l'actor Lewis McDougall, que fa poc l'hem vist en Pan Viaje a Nunca Jamás, que és aquest nen, aquest adolescent protagonista, que per un costat està patint l'assaixament escolar, el maldit bullying, perquè la mania aquesta de dir paraules anglosaxones. I que per l'altre costat està patint i té que viure primer, la separació dels pares. El pare, ell, això passa amb Anglaterra, el pare s'ha anat a Amèrica, té una altra família, i per l'altre costat, la seva mare, una noia jove encara, està patint un càncer, i diguem que és un càncer que no es pot curar. I tot això fa que aquest nano tingui malsomnis i que, de cop i volta, en la seva, diguem, consciència, inconsciència, en la seva, en aquest món de fugida cap a la realitat, apareix una mena de monstre, que és una mena de gegant que surt d'un arbre, d'un tejo. I a partir d'aquí la història d'aquest nen i aquest, diguem, monstre, que no és un monstre perquè és un gigant que en el fons és bo, que li proposa que li explica tres contes perquè ell després expliqui el seu conte personal. No? En aquest sentit és una pel·lícula interessant, és de superació, però jo penso, està molt ben fetes els efectes especials, però jo penso que és una pel·lícula, a mi particularment no em va emocionar. Potser jo aquell dia no tenia el fetge ben posat, ja saps que el fetge és molt important, el descans per veure una pel·lícula és molt important. A mi no em va fer el pes. Comparat amb, ja dic, amb l'anterior pel·lícula, amb Lo impossible, jo em quedo amb Lo impossible, potser perquè està basada en un fet real, no és una pel·lícula imaginària, perquè, curiosament, a més, la pel·lícula, com recordaràs, l'hem parlat en aquesta mateixa ràdio, en aquest mateix programa, coincideix pràcticament amb el temps, des de la temporada passada, amb una pel·lícula de Spielberg que es deia Mi amigo gigante, també basada en una narració literària. Amb la qual cosa hi ha moltes semblances, sembla ser, per tant, que el Bayona i el Steven Spielberg es porten molt bé. Està previst que el Bayona faci una nova entrega del Parc Juràssic, amb la qual sembla ser que està en contacte amb el Spielberg, i mai el Bayona no ha ocultat la seva admiració. A mi és una pel·lícula que no m'ha fet el pes, penso que serà una pel·lícula que estarà en el top 10 de les pel·lícules més taquilleres aquest cap de setmana, segurament estarà en el primer lloc, perquè a més té un llançament, no sé si... No arriba a les 1.000 còpies, però...
Wow.
Sí, sí.
Una barbaritat.
Però més de 800.000, sé que 800 còpies sí. Seran segures, o sigui que hi haurà 800 pantalles de tot l'estat espanyol que estaran projectant la pel·lícula del Bayona. Per tant, aquí queda aquesta història que per mi no m'ha fet el pes, que té la seva importància perquè parla d'aquesta situació. És un nano, a més, que en alguns moments té una ira i una força destructiva terrible i que està acompanyat, el nano, justament per la famosa actriu Sigourney Weaver, que fa el paper de la seva àvia, la Felicity Jones, que fa el paper de la seva mare, i després la veu de Liam Neeson, que és la veu del monstre, d'aquest monstre procedent d'un arbre. Jo aconsello, per tant, que la gent vagi a veure la versió original subtitulada perquè podran gaudir d'una veu de Liam Neeson que, per mi, potser, juntament amb el nano protagonista, és el millor de la pel·lícula. Per tant, aquesta pel·lícula seria l'estrena important en quant a lo que serà, de cara al gran públic, una pel·lícula de molta recaptació. I anem a la segona. La segona és tot el contrari, és acció. Acció pura, i a mi l'acció pura m'agrada molt, i a més, l'actor que fa aquesta acció pura, que és el Jason Statham, a mi m'encanta. Escoltem part d'aquest fragment per veure quin és el tipus d'acció que vivirem.
El cliente al que represento tiene una oferta para usted. Cada muerte deberá parecer un accidente. Creo que es su especialidad.
No mataré a esa gente.
¡Bishop! Hace mucho que quería vengarme de ti.
Tienes 36 horas para eliminar a todos los objetivos de esa lista. O ellos me eliminarán a mí.
Mi rastro del intruso, señor Adams.
Porque lo tengo sentado aquí delante en la habitación segura, capullo.
Llevo toda la vida preparando accidentes. Puedo ayudarte a vivir. Quiero ayudarte a evitar un accidente.
¿Qué has pensado?
Tendrás que morir.
Nunca imaginé que morir pudiera ser tan estimulante.
Can't testify. Oh, tell me, can I?
Quina canya, no?
Bueno, ja pots entendre que és una pel·lícula de molta violència, per tant, jo recomano sempre als espectadors que no li agradi massa la violència que no vagin a veure una pel·lícula. Però és una violència a veure en tots els respectes de TVO, vull dir, en tots els respectes pel còmic, que també, com saps, està considerat un art expressiu i narratiu, no? Però és això, és un divertimento pel que li agradi, sobretot al seu protagonista, el Jason Statham, que està magnífic fent d'aquest personatge d'un ex assassí mercenari, que s'oferia el millor, que ho fa aquest actor, que està, ha fet semblar que... o s'ha enganyat dient que està mort, però ell continua vivint, viu a Brasil, a Rio de Janeiro, quan de cop i volta un antic amic, però que s'ha convertit en amic d'ell, li obliga a fer tres assassinats, però que no semblin assassinats, sinó accidents. Per això m'he escoltat quan ell deia soc un especialista en accidents, però en accidents molt divertits. A veure, hi ha un que ho fa dins d'una presó d'aquestes de màxima seguretat, que ningú pot entrar ni ningú pot salir, no? Després hi ha un altre que la fa en una piscina que està a dalt de tot d'un rescatcel. O sigui, és una pel·lícula, per mi, li dona 20.000 voltes a les últimes del James Bond, perquè, a més, fixeu-se que la pel·lícula passa en diferents llocs, és a dir, Brasil, Tailàndia, Camboya, Malàsia, Austràlia, wow. Bulgària... Són les diferents localitzacions que viu el personatge d'Arthur Wisfop, que és el nom del Jason Statham, no? Pel·lícula a veure. Per passar una estona divertida, es passa molt divertida, si t'agrada aquest cinema de superacció, aquest cinema de molta violència, però, evidentment, jo hi ha violències i violències en el cinema. No sé si estàs d'acord, Lluís.
Sí.
Però hi ha violències, per exemple, la violència... La setmana passada parlàvem d'ell, on hi ha una violació. A mi em sembla una violència, mucho más violència, que la violència que es pot veure quan veus morir... No sé, hem parlat també de Los Siete Magníficos. En Los Siete Magníficos acaben amb 200 persones, pistolers del dolent de la peli. Això ja et dones compte que això és una ficció, però malauradament, quan es fa pel·lícules sobre violència real, com pot ser una violació, com pot ser un maltractament, o com pot ser una pel·lícula que parli de la guerra, sigui la Segona Guerra Mundial, la Guerra dels Balcanes, la Guerra d'Iran, o els bombardejos que es fan a Síria actualment, saps que allò és veritat. Saps que, aunque sigui una ficció perquè està muntat per la peli, perquè tot està organitzat, saps que allò està passant, ho ha passat, no? Per tant, la mirada té que ser una altra. Això és aventura, que no vol dir que hi hagi també, evidentment, assassins professionals a sou i que puguin matar, i com passa, malauradament, en bona part del món, no? Sí. Però és una pel·lícula molt entretinguda, que a més té la presència de la Jessica Alba, fa el personatge una mica, jo diria, tontet de la noia, i sobretot el Tommy Lee Jones fent de dolent, que li va molt bé perquè és un personatge que en la seva cara, en la seva forma, que ja és una persona gran, té aquesta pinta de dolent. Per tant, aquestes serien les dues primeres recomanacions, i després ja parlem de la tercera.
Sí, perquè abans de parlar de l'última recomanació, de l'última estrena d'aquesta setmana, de la qual parlarem aquí Estem amb tu a Ràdio Estel, anem a la publicitat, que serà dos minutets, i continuem amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
A Ràdio Estel, Estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 1614, 93 745 1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¶¶
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Els convidem a visitar el Parc Natural del Montseny, on trobaran l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana on podran degustar la millor gastronomia en un entorn únic per gaudir del descans i de la seva família. Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins. Can Barrina, a la carretera de Palau-Tordera a Seva, quilòmetre 12, al Montseny. Truca'ns al 93 847 3065, 93 847 3065, o visita'ns a canbarrina.com. Can Barrina.
I quan passen 26 minuts sobre les 5 de la tarda és el moment de, abans de continuar amb les estrenes amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, recordar-vos que estem fent aquests dos concursos, aquests dos premis, que avui, abans que acabi el programa, a 6:45 de la tarda, us direm els guanyadors. Què podeu guanyar? Què estem sortejant? En primer lloc, un producte Colnatur, molt interessant, i a més també un dinar o sopar al Montseny, a Can Barrina o l'Ou de Reig. Ja ho sabeu, producte Colnatur, dinar o sopar al Montseny, a Can Barrina o l'Ou de Reig. I per participar, què heu de fer per guanyar aquests dos meravellosos productes sopar-dinar? Doncs ja ho sabeu, trucar al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Tenim les línies obertes fins a, això, 6:45, una miqueta abans, 10 minutets abans, que hem de dir qui ha guanyat. Ara mateix, però, 93 409 27 72. 93 409 27 71, m'està dient la Inés Granados, d'acord, perquè tenim la segona línia amb una persona molt especial, que ara us sentireu. 93 409 27 71. 93 409 27 71. Truqueu, truqueu i participeu. Ara sí, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Bé, continuem amb les estrenes i la que vull recomanar per damunt de totes, per mi, la millor pel·lícula que s'estrena aquest divendres, dia 7 d'octubre, és Jota de Carlos Saura. El títol lo diu tot. És una pel·lícula musical dedicada a la Jota, un dels balls importants de la tradició de balls que hi ha a tot l'estat espanyol, dirigida per Carlos Saura, com se sap, un home aragonès, un home que, a més, ha fet diferents musicals sobre diferents balls i músiques del nostre gran país, del nostre gran estat espanyol, des de flamenco, sevillanes, també el fado, amb la qual ha agafat tota la península ibèrica, i que té guió del mateix Carlos Saura i que ha comptat, a més, amb la presència de gent molt important, perquè ja no tan sols la gent, diguem, especialista del folclor aragonès, com és l'Alberto Artigas, que ha fet la direcció musical, o el Miguel Ángel Berna, que és ballarí i coreògrafo, i que és, a més, quan amb el que comença amb una classe amb nanos i nenes, o sigui, diem, amb gent jove, donant-li una classe de jota, i a partir d'aquí la pel·lícula es va desenvolupant en diferents formes que té la Jota, sinó també la presència d'importants personatges del món de l'art a nivell internacional, com són Sara Baras, el violinista Ara Malikian, el número d'aquest violinista és extraordinari, el guitarrista flamenco Juan Manuel Cañizares, el violoncelista Giovanni Solima, la cantante Carmen París i l'extraordinari gaité gallec Carlos Núñez, a més de joteros aragoneses molt importants com són Begoña García o Manuel Adamo. Tot això, a més d'un homenatge que fa molt particularment el Saura, a tres personatges fonamentals també del tema del folclore aragonès i de la cultura de la jota, com són Imperio Argentina, recordem aquella famosa pel·lícula on la jota tenia una presència important, el Paco Rabal, que feia el personatge de Goya en pel·lícula de mateix que el Rosaura, Goya en Burdeos, i on ballava una jota, i José Antonio Labordeta, un dels grans poetes que ha tingut el nostre estat espanyol i que va ser, evidentment, un dels més importants cantautors que ha donat al país. Per tant, pel·lícula molt recomanable, és d'una bellesa, no fa falta que a vostè li agradi la jota, ni que no sàpi què és la jota. Quan entri al cinema i ve així, la primera seqüència amb aquesta classe a petits i adolescents que fa el ballarí Miguel Ángel Berna, escolti'm, vostè quedarà ja enganxat a lo que és aquesta jota de Carlos Saura. Però per parlar també de jota i després d'un festival que comença justament el proper dia 14, el proper divendres, tenim amb nosaltres a l'altre costat del telèfon a un bon amic i a un gran professional com és el José López Pérez. José, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bueno,
pues
jo...
Digues.
No, que jo volia també saber la teva opinió sobre Jota de Carlos Saura.
Sí. Pues, abans de tot, indicat, tu parlaves dels valls de la península ibèrica, però és que el Saura també ha fet tango, el que vol dir que també va marxar a l'altra banda de l'oceà. Aquesta pel·lícula, Jota, a mi m'ha semblat magnífica, manté la mateixa fórmula d'altres pel·lícules del Saura, musicals, com flamenco i totes les que has dit, però aquí fa una cosa molt important, i és que una música, un ritme com la jota, que per molta gent és un ritme, diguéssim, graciós i que està com denostat, fa una obra d'art, que això és l'important que fa amb aquesta pel·lícula, perquè sense buscar directament el didactisme ens explica realment les arrels, la relació amb ritmes com el flamenc i d'altres, i ens mostra coses modernes, com per exemple la Carmen París, que a la pel·lícula ell li diu jota moderna, que fas una fusió amb jazz. O el Carlos Núñez, una jota gallega, que comença amb un pla genital que jo diria magistral, mm-hmm. I és la demostració del gran talent i la gran estima que té el Carlos Saura pel ball i per la música. I precisament fa uns dies, el dia que es va presentar la pel·lícula a Barcelona, jo el vaig poder entrevistar i fins i tot tu em vas dir: oye, pregúntale a Carlos si va a hacer una película como Sardana. Y él, lo primer que em va dir és que de moment no ho tenia pensat, perquè ell considerava que a nivell de ball la Sardana és massa, com massa tranquil·la. Resumint, i no vull enrotllar-me ja més, trobo, estic d'acord amb tu, que és l'escena més interessant de la setmana i que la gent que té una idea determinada
de la jota, sí.
De la jota,
té ganes de veure per canviar d'idea. Però la presència...
I veurà que pot ser meravellosa.
La presència avui de José López Pérez en el programa Estem amb tu es deu perquè el proper divendres 14, com deia abans, comença el que és el segon Festival Internacional de Cinema de Begur. Estarà fins al dia 16 d'octubre i el José López Pérez és el seu director i volem que parlis una mica...
Bueno,
de lo que...
més que el director, jo formo part del Consell de Direcció...
Bueno, sí, però
ets
l'alma mater que et diu de forma acadèmica.
Des d'aquest any, la directora del festival és la Clara Dato, que és la propietària d'un dels hotels de Begur, que és l'hotel Aigua Clara. Ella és la directora oficial del festival.
Bé, però tu ets l'home que ha fet tot, per tant, expliquen. Hi ha llargmetratges, hi ha curtmetratges...
Sí.
Quines seran els llargmetratges tots d'estrena que es veuran aquests dies a Begur?
Doncs hi hauran quatre premiers. Entenem per premier una pel·lícula que encara no està estrenada al territori nacional i que serà la primera vegada que tindrà una exhibició, diguem, pública, pel gran públic. Mm-hmm. Llavors, comencem el divendres amb una pel·lícula que ja ha passat per molts festivals del Baltasar Kormákur, The Oath. És un thriller psicològic i que per primera vegada el Baltasar Kormákur, que hem de recordar que el seu pare, ell és islandès, però el seu pare és un escultor català, i ell és el protagonista d'aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que és cinema negre i que és una pel·lícula molt dura. Això serà el divendres. El dissabte, i és una de les millors pel·lícules que jo he vist últimament i els últims anys probablement, la pel·lícula que va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes com a millor pel·lícula i que ha rebut el Premi del Públic al Festival de Cinema de Sant Sebastià. En guió del Paul Laverty, dirigida pel Ken Loach, i la pel·lícula és Jo, Daniel Blake. El diumenge tindrem dos premiers. Farem la primera exhibició pública de la nova pel·lícula del Jordi Cadena, que és La Man del Silenci. Estarà present el Jordi Cadena i la protagonista de la pel·lícula, la Faida Fornieles. I després, com a pel·lícula de cloenda, tindrem Callback, que és la pel·lícula que va guanyar el Festival de Cinema Espanyol de Màlaga, millor pel·lícula, millor guió i millor actor protagonista. Tindrem també present el Carles Torres i probablement també tindrem el Vacigalupo, que és el protagonista, però això encara no ho tenim confirmat i encara estem intentant que ell vingui al festival. A part d'això, ens agrada molt en aquest festival fer una activitat que jo crec que no s'acostuma a fer, i és passar trailers clàssics. Clàssics, podem parlar, doncs, l'any passat vam tenir, per exemple, Cantando bajo la lluvia, doncs clàssics d'aquest nivell, i la gent, per votació popular, vota a la sala el curtmetratge clàssic que més li agrada. Després també tenim una secció oficial a concurs de curtmetratges. Aquest any hi ha 7 curtmetratges i tots els curtmetratges han rebut ja algun premi. Hi ha una producció anglesa i 6 produccions espanyoles. A més, tindrem la presència, perquè hauran premis, dels dos curtmetratges, no podem dir els noms dels guanyadors, els dos curtmetratges que guanyin, els tindrem presents a la sala dels seus directors.
Sí, et sembla, si et sembla, José, recordem, els 7 curtmetratges són No me quites, de Laura Show, d'Espanya, sí. En la sombra de la muntanya, és una producció britànica, Graffiti, sí, de Lluís Quílez, producció espanyola, Hofuku, de Anais Medina i Tone Navarro, també producció d'aquí de casa nostra, Interior Família, d'Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torres, també producció d'aquí de Catalunya, Vostok, de Miguel Casas, també del nostre país, i Director Cut, de Paul Dingler, també producida aquí. Aquests 7 curtmetratges tindran un guanyador i un finalista, no?
Bueno, dos premis.
Dos premis.
El millor curt i el segon millor.
I el segon millor, vale.
Així, sí.
Molt bé, perfecte.
Sí. I a part d'això, també fem altres activitats. Li hem posat el nom de Vermut Con. Nosaltres pensem que portem el cinema a les venes.
Sí?
Exacte. I el que hauran diferents Vermut Con amb la gent que estarà allà al festival, amb els directors de les pel·lícules, amb els actors.
Molt
farem,
bé,
per exemple, un amb crítics de cinema, farem altre amb directors.
Molt
bueno,
bé.
Doncs una miqueta, com ja vam fer l'any passat, que van tenir a José Luis García, Teresa Gimpera, Mònica Randall, doncs aquest any, per exemple, tindrem al Carlos Bollero, tindrem a Jaime Rosales, guanyador del Goya, tindrem al Jordi Cadena.
Uh-huh. José López Pérez, tenim mala comunicació, estàs parlant des d'un mòbil i hi ha hagut algun moment que s'ha tallat. Ho deixem aquí. Felicitats. Gràcies. Per aquesta nova edició, la segona que fan a aquesta localitat tan meravellosa com és Begur. Desigem que sigui un èxit i, evidentment, també donarem, quan siguin els premiats, donarem raó del premi al millor curtmetratge i el segon també. Per tant, ja parlarem més endavant de com ha estat aquesta segona edició del Festival Internacional de Cinema de Begur. Una abraçada. Fins a sempre.
Una abraçada per vosaltres i gràcies per comptar amb mi. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu. Bueno, pues ja lo veus.
Ja ho veiem, Miguel Fernando.
Hi ha activitats de cinema. Pensa que justament aquest cinema més petit que el de Sitges coincideix justament el 14, 15 i 16, és a dir, divendres, dissabte i diumenge, que són també els tres últims dies del Festival de Sitges.
Mm-hmm.
Barcelona, entremig, Sitges, Begur, és a dir, com
capital
la geografia catalana, a part d'altres festivals que es fan també, està plena de festivals. Demostració de que a Catalunya el cinema és molt important.
Sí.
No tan sols perquè té una llarga trajectòria industrial i de grans directors, de grans professionals, sinó també perquè a l'espectador català li agrada molt el cinema. I es demostra perquè hi ha molts festivals que, a més, funcionen molt bé.
Sí, això mateix és el que t'anava a dir, que no només fem festivals, sinó que, a més, hi ha gent que hi va.
Que hi va, hi va molt. Hi va molt. I evidentment, saps què passa també als pobles, i amb tot el respecte al concepte poble, la desaparició dels cinemes de poble, en una gran majoria, també fa que, quan es fa un festival, la resposta de la gent que no surt massa o que no pot anar de forma habitual als cinemes, diguem, de les grans capitals o als multicinemes que estan més lluny d'on viuen, fa una bona resposta d'assistència. Això és molt important.
Sí, perquè a més es crea aquesta una miqueta, una petita família, no?
Efectivament, d'aficionat al cinema.
Això mateix. Doncs, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, una setmana
a
més.
A tu. Gràcies, Lluís, i fins
ens
al divendres
veiem.
Que ve.
Això mateix, el divendres vinent. Abans d'anar a publicitat, amics i amigues, ja ho sabeu, que estem fent aquest sorteig d'un producte Natur i també d'un dinar o sopar al Montseny, a Can Barrina o l'Ou de Reig. Us ho torno a dir. Si voleu participar fins a 6:45, teniu les línies obertes 93 409 27 71 i 93 409 27 72. Si un dels telèfons està ocupat, no patiu, truqueu a l'altre. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. La Inés Granados prendrà les vostres dades i ja estareu participant. Ja ho sabeu, abans que finalitzi el programa d'avui, direm el nom dels guanyadors. Ara, anem a publicitat i continuem.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
I un dia més, aquí estem amb tu, a Ràdio Estel, per tot Catalunya i Andorra, la senyora Maria Teresa Figueres ens parla de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Bé, doncs a partir dels 40 anys és molt important prendre diàriament 10 grams de col·làgen, perquè la proteïna col·làgen assimilable de Colnatur nodreix les cèl·lules que elaboren el nostre propi col·làgen, alentint el seu desgast i contribuint al manteniment d'ossos i músculs. La seva vitamina C també contribueix a la formació de col·làgen, ajudant al manteniment de cartílags, articulacions, dents i pell. A més, els productes alimentosos Colnatur no porten greixos, sucres, edulcorants, conservants ni colorants. Són molt fàcils de prendre i els trobareu a la secció de parafarmàcia de les oficines de farmàcia, a les parafarmàcies o dietètiques. Com a consumidora de Colnatur des de fa més de 10 anys, us puc assegurar que quan diguem ho notaràs i ho notaran, no exagerem ni una mica.
Aquesta sintonia, família, ja ho sabeu, marca el començament de Cultura Popular, quan passen 42 minuts sobre les 5 de la tarda. Albert Torres, molt bona tarda, molt benvingut.
Què tal? Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé, com t'ha anat la setmana?
Ai, bé.
Bé, bé, però no, aquest bé ha sonat a bé, però tinc tantes coses.
Tantes coses, noi,
tantes
és veritat.
Coses.
Un s'estressa al final, però els divendres a la tarda sempre un s'ha de reservar una estoneta per venir a Ràdio Estel a parlar de Cultura Popular, perquè ve el cap de setmana i el cap de setmana sempre venen plens d'activitats com aquestes.
Com aquestes, com per exemple la Fira Mediterrània de Manresa, pot ser?
Exacte, hem d'anar a la capital del Bages. La Fira Mediterrània de Manresa i innovació són sinònims. La capital del Bages tornarà a albergar una mostra de les propostes més trencadores de la cultura popular. Un arsenal d'activitats vestit sobre la creença que l'explotació de nous gèneres i formats artístics és inesgotable. Aquest és el segell d'identitat de la Fira Mediterrània, sense renunciar a la representació tradicional de les expressions festives catalanes, és a dir, els castellers, els geganters, els bastuners, tot allò que acaben és, Catalunya. Doncs sense renunciar a això, cal obrir noves vies creatives. Secularitat i modernitat es donen fraternalment la mà per oferir propostes originals. Manresa singularitza per fomentar el vessant artístic de la cultura popular, però no oblida tampoc aquest àmbit patrimonial. Hi hauran expressions seculars de tota mena, entre altres els Xicots de Vilafranca, la banda d'Esparreguera, l'Esbar Marboleny de les Preses i catifaires d'arreu del país que representaran aquestes expressions tradicionals. A més, l'any que ve, aquest any, Cervera pren el relleu de Vilafranca, que havia estat la ciutat convidada a Manresa per presentar els elements festius propis d'aquesta vila. Per tant, Fira Mediterrània tot el cap de setmana a Manresa.
I ara anem a parlar de El rei de la màgia rescata l'ingenio. Quin
sí,
nom, eh?
Sí, exacte, perquè aquesta és una botiga doncs, molt tradicional de la ciutat de Barcelona, a l'ingenio, que el mes de febrer la seva propietària, la Rosa Cardona, ens va dir que aquesta mítica botiga havia de tancar, havia de baixar les persianes de l'Ingenio per... Vaja, era complicat, no?, un establiment d'aquestes característiques, necessitava un gestor nou, un relleu i un artesà que, a més, pogués mantenir el nivell artístic de l'establiment, perquè recordem que fan figures, fan capgrossos, fan elements de cultura popular. I era necessari una mica de miracle, per aquest comerç que... té ni més ni menys que uns gairebé 200 anys.
Sí, exactament, es diu molt ràpidament.
180 anys. És de 1838, És el desè negoci més antic de la ciutat. Doncs el miracle s'ha produït perquè una altra botiga molt antiga, que és el rei de la màgia, que també coneixereu, que és de 1881, doncs s'ha quedat l'Ingenio.
Mira.
Per tant, tenim dos comerços en un.
Bona notícia.
Bona notícia, perquè mantindrem aquestes dues mítiques botigues de la ciutat de Barcelona. I, a més, doncs, per això mateix es va fer aquesta setmana una cercavila entre els dos carrers, no?, per anunciar aquesta germanament d'establiments.
Això mateix, aquesta buena nueva, com es diria en castellà. I ara, arts del carrer a la universitat.
Sí, sempre ens sembla que això de l'art, de la cultura popular, dels arts del carrer, és una cosa, doncs... poca cosa, no? Doncs no. Exactament, la universitat ara s'encarregarà també d'estudiar-ho i d'impulsar-ho. Amb l'objectiu d'ampliar la formació de graduats en arts escèniques, professionals del sector, qualsevol director, dramaturg, intèrpret, gestor cultural o urbanista interessat en la ciutat com a espai de múltiples possibilitats artístiques, la Fira Tàrrega, que són experts en això, i la Universitat de Lleida impulsen un postgrau de creació en arts de carrer, que és una iniciativa pedagògica pionera en l'àmbit d'atenció internacional i que té la finalitat de formar professionals de la creació a l'espai públic.
Això és molt interessant, perquè a més jo conec un director que últimament ha estat fent moltes coses al carrer, precisament.
Doncs el carrer com a espai d'apropiació dels veïns és quelcom que s'estudiarà precisament en aquest postgrau de creació en arts del carrer, que és un títol de la Universitat de Lleida i consta de 36 crèdits. Per tant, doncs, si algú s'hi vol dedicar, s'hi pot anar a interessar també a Fira Tàrrega, que és un dels organitzadors.
I ara ja per acabar, abans de l'agenda cultural, la Festa Major de la Barceloneta.
Exacte, aquest és el barri típic mariner de la ciutat de Barcelona. Aquesta tardor, la família gegantera de la Barceloneta està de celebració perquè 5 peces de la seva colla fan 25 anys. Es tracta dels gegants en Pep Barceló i la Maria Laneta, els gegantons de motxilla Ganxut i Ramonet, i la Torre del Rellotge, que és un gegant força peculiar perquè no és una persona, sinó un edifici. No? És aquella torre que tenim, que era un antic far que es troba a la Barceloneta. Tots plegats van ser creats l'any 1991 i per celebrar-ho aquest cap de setmana, coincidint amb la Festa Major del barri, preparen tot d'activitats per celebrar els 25 anys. De fet, avui, el divendres al vespre, ja hi ha una presentació del programa d'actes d'aquests 25 anys i una cercavila d'imatgeria festiva i dos concerts en ball a la plaça del Poeta Buscà. Demà dissabte, tot el dia dedicat a diverses mostres de la cultura popular, ho podeu trobar també a l'agenda de la ciutat de Barcelona. Celebrem tots plegats la Festa Major de la Barceloneta amb 25 anys d'aquestes figures.
25 anys, i ara sí, anem cap a l'agenda de la cultura popular.
Doncs comencem aquest dissabte. Demà a les 7 de la tarda tenim sardanes a la festa del barri del Remei, a Vic, a la plaça de l'Hospital, també, a la plaça Major de Vic, a les 5 de la tarda, i tenim una altra ballada a Sant Andreu de la Barca, a la plaça de la Font de Roda, a les 6. Per acabar demà, hi haurà un concert a Santa Maria de Palautordera, a l'Embalat, a 11:15 de la nit, com dèiem, aquesta localitat del Vallès Oriental, i també sardanes a les 6 de la tarda. Anem cap a diumenge. Tenim quatre ballades que hem seleccionat. Una és a Penelles, al Castell del Remei, a la plaça Major de Penelles, a la Noguera, a la 1 del migdia. A les 10 del matí tenim a l'Ermita del Remei de la Bisbal d'Empordà una ballada de sardanes. Tenim matí-tarda tot el dia a Cogolls, i a 6:15 de la tarda a Llinars del Vallès, aquesta darrera ballada de la setmana a la plaça dels Països Catalans, també d'aquesta bonica localitat del Vallès Oriental, Llinars del Vallès.
Doncs, Albert Torres, gràcies per la teva presència una setmana
fins
més.
Fins la setmana que ve, que balleu moltes que sardanes.
Home, ho intentem. Tot i així, t'ho he de confessar, Albert, jo no en sé d'això, eh?
Doncs mira que és ben fàcil, eh? Ja, se'l tiro amunt, se'l tiro avall. Va,
m'hauràs d'ensenyar. Després, això mateix, quan anem a la publicitat, encara no, quan anem a la publicitat, d'aquí una estona ens posem a fer això. Bé, ara, Albert, això mateix, fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent,
una forta abraçada. I ara és el moment, com ja ho sabeu, quan manquen 11 minutets per les 6 de la tarda en punt, és el moment per fer l'entrevista de la nostra productora, Inés Granados. Molt bona tarda.
Bona tarda, Lluís.
Yo, al verte sonreír,
soy,
el niño que ayer fui.
Sí. Buenas tardes, soy Inés Granados y hoy hablaremos con Pablo Barredo, que acaba de escribir un libro muy interesante que se llama Diario de un cuidador. Buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo esta tarde.
Bueno, como has trabajado en comunicación, ya se te da súper bien. A ver, todo empieza... El libro nace el 14 de abril del 2008, como si dijéramos tu historia. ¿Qué pasa ese día?
Pues el 14 de abril de 2008 yo creo que mi vida da un giro de 180 grados y no vuelve a ser la misma desde entonces, ¿no? Sin esperarlo, ¿no? Como es la vida, las cosas llegan cuando menos lo esperamos y te cambian a veces para bien, a veces para mal, pero yo creo que de todas las experiencias, incluso de las peores experiencias, yo creo que sacamos las mejores lecciones de enriquecimiento personal y de crecimiento personal, ¿no?
Sí, yo pienso que de lo malo es cuando nos formamos como personas. El día que fallece tu padre, vosotros no lo esperabais porque no os había contado que padecía un cáncer.
Pues no lo sabíamos. Había estado las dos últimas semanas, había ido pues dando un bajón así pues muy fuerte, muy, muy rápido. No sabíamos qué es lo que estaba sucediendo. Y a partir del momento pues de su fallecimiento, que se da muy rápido, pues empezamos a ir tirando un poco del hilo y descubrir que la anemia que nos había dicho que tenía en realidad era un cáncer de sangre y de huesos, ¿no?
¿Te enfadaste porque no te lo contara?
No me enfadé. Vas a tocarme un poco la fibra, ya veo, ¿eh?
Sí.
Pocas veces hablo de mi padre, porque es tan acostumbrado al tema de mi madre y el Alzheimer. No me enfadé, me dio mucha pena pensando en lo solo que debía haberse sentido, por un lado, por no comunicárnoslo, para que no sufriéramos. Y por otro también, pues me hizo ver realmente lo fuerte que era como persona el tener ese aguante y ese sacrificio por su parte de no querer hacer sufrir a los demás y guardárselo hasta el final, ¿no? Pero enfadarme, no.
Algo curioso es que cuando él fallece, tú pides a tus hermanos 30 días de duelo para poner en orden tu vida.
30 días para poner en orden mi vida, bastante, bastante simbólico, ¿no? Pero...
Sí, ¿por qué 30?
30, pues no sabré decirte en este momento por qué 30. Sabía que mi madre pues no iba a aguantar sola emocionalmente tras la pérdida de mi padre. 55 años eran muchos años juntos, con 8 hijos, que pues bueno, yo siendo el pequeño de los 8, mis hermanos, pues la mayoría pues ya tenían sus vidas más o menos establecidas con sus parejas, con sus hijos casados, etcétera, por lo cual, y yo era el que tenía más relación con mi madre. Pedí 30 días porque sabía, no sabía que se me venía encima un Alzheimer, pero sabía que se me venía encima un gran sacrificio y el tener que dejar aparte, pues o arrinconada una gran parte de mi vida, pues para volver a casa, volver a vivir con ella y aunque yo siguiera haciendo mi vida, obviamente como adulto y llevando una empresa, pero sabía que pues obviamente iba a tener que renunciar a ciertas libertades, pues ya durante unos años, no sabía cuántos, ¿no?
Es curioso también porque te deshaces de todo. ¿Tú tuviste algún presentimiento de lo que iba a pasar, de lo que iba a venir con tu madre?
Yo sí, yo creo que en general todos sabíamos, o los que más la conocíamos, sabíamos que mi madre, pues, mi madre era una persona que tenía sus inestabilidades emocionales, sus depresiones, era una mujer que dependía mucho de mi padre, que era un hombre muy fuerte a nivel emocional. Y sí que sabíamos que, obviamente, para ella, que era el hombre, para ella decía que era el hombre más importante de su vida después de su padre, pues sabíamos que iba el duelo iba a salir por algún lado y que el golpe iba a ser muy fuerte. No sabíamos hasta qué punto, ¿no? Pero sí que sabía que... Y lo que dices tú de haberlo dejado todo, pues es una manera de, pues, ¿no?, en etapas de la vida, hacer un desapego y... ¿no?
Te quitas
las capas de encima, es como las serpientes, ¿no? Y renuevas la piel y lanzarme completamente a vivir un nuevo capítulo también de mi vida, de su vida y de mi vida, ¿no?
Sí, ahora entramos ya en el libro, que es, claro, ¿cuándo te das cuenta de que tu madre padece Alzheimer? Porque una de las cosas que dices es que la gente lo tiende a confundir con depresión o otras enfermedades.
Uno de los grandes problemas que nos encontramos con el Alzheimer es que todavía no hemos llegado a un diagnóstico precoz, por lo cual muchas veces los inicios se pueden confundir, ¿no?, o quedan ocultos a través de otras enfermedades que pueden determinar, pues, que esa persona tiene un duelo acentuado, que puede tener una depresión aguda, etcétera, etcétera. Yo cuando me doy cuenta de ello justo alrededor de 3 meses después, en agosto, con una famosa llamada que ya lo he contado muchas veces en entrevistas, que me llama diciéndome que mi padre está en la calle esperándola. Y en ese momento, pues, yo ya sé que el duelo ha llegado. No sabía que había llegado al comas, pero ya sabía que el duelo había llegado. Y a partir de ahí, pues, nos vamos encontrando con situaciones cada vez más complejas.
A partir de ahí dejas tu vida completamente de lado y te enfrentas a un mundo totalmente desconocido para ti, que es el mundo del cuidador. Cuentas en tu libro que, a pesar de hablar con psiquiatras, psicólogos, médicos ya más científicos, ninguno sabe nada acerca de la figura del cuidador.
Pues en su momento, cuando yo inicié esta andadura, pues la información que te daban de cómo podía afectar la enfermedad y el proceso de cuidar sobre el cuidador, sobre la persona que está al lado del enfermo, pues era prácticamente nula. Y de ahí un poco surgió también la idea de escribir un blog sin ninguna pretensión de nada y compartir un poco las experiencias y las vivencias, lo que iba, pues, una persona normal que te puedes encontrar de la noche a la mañana con tener que dejarlo todo porque un familiar tuyo se convierte en dependiente, ya sea por un Alzheimer, por un ictus, por cualquier cosa, ¿no? Que tienes que hacer esos cambios y readaptarte y aprender una enfermedad que no conoces y a mil cosas, ¿no? Pero me he perdido un poco.
Estabas hablando del desconocimiento de la figura del cuidador.
Y del desconocimiento de que a mí es lo que más me chocó, ese gran desconocimiento que existía de lo poco que se hablaba de la figura del cuidador. Y desde ese momento yo creo que fue esa cosa que me hizo un poco se me enciende una bombilla en la cabeza y dije... Hay que ir a por la figura del cuidador, hay que centrarse en la figura de los cuidadores. Ya se habla bastante de la enfermedad, ya se habla bastante de los enfermos. Los enfermos están, dentro de lo que cabe, bien atendidos, dentro de, pues, los más mayores o menores recursos a nivel de medicamentos y de tratamientos que existan. Pero la figura del cuidador, que queda tan desamparada, y ahora ya como excuidador puedo también, estoy hablando y también estoy integrando a los excuidadores, porque luego también el pozo que queda después es un proceso muy duro también. Y a partir de ahí, pues, parece, de alguna manera, no sé, que haya inventado la rueda, pero era algo tan claro y que a mí me parecía inverosímil que en eso no estuviéramos centrándonos sobre el cuidador, que es la persona... Que es el sostén, es el pilar del enfermo. Si el cuidador está mal, el enfermo se va detrás. Si el cuidador está bien y tiene buenos apoyos, y está bien cuidado, y está bien atendido, y tiene, ¿no?, gente alrededor que le apoyan, pues el enfermo va a tener mucha mejor calidad de vida.
¿Cómo definirías, después de haber cuidado tantos años a tu madre, qué es un cuidador de altura, como tú lo llamas? ¿Qué cualidades debe tener un cuidador para hacerse cargo de una persona dependiente y que está pasando por este momento tan difícil?
Uf, pregunta complicada, ¿eh? Cuidador de altura. Yo creo que igual ninguno estamos a la altura. Yo tampoco he sido el cuidador perfecto. Me refiero, yo creo que la única clave que hay es que todo lo que hagas lo hagas por amor incondicional. Y si te vas a sacrificar, y va a ser un proceso muy, muy duro que también puede casi acabar contigo al final, que lo hagas por amor. Que si haces las cosas y te equivocas y en un momento determinado pierdes los nervios, pierdes la paciencia, es lógico, somos humanos, nos pasa a todos, no hemos nacido aprendiendo, sabiendo cuidar a alguien. La enfermedad te lleva a unos extremos tremendos, por lo cual, fuera culpas, yo siempre lo digo a los cuidadores, que se olviden de la culpa, que lo hagan lo mejor que puedan. Y mientras lo hagas desde el amor, pensando en lo que haces, que es lo mejor para esa persona, yo creo que ese es el cuidador perfecto y el cuidador que está a la altura, aunque se equivoque, aunque llore, aunque pierda la paciencia.
Háblanos del síndrome del cuidador, que es tan desconocido para algunos.
Pues el síndrome del cuidador es esa situación en la que llegan los cuidadores de un máximo extremo de agotamiento, de anulación personal, de no poder más, de estrés, de cansancio, de falta de apoyo, de falta de oxigenación, y que acaban pues somatizando muchísimas enfermedades, acaban muy quemados, tanto física como psicológicamente, ¿no? Y es importante pues darles un apoyo y estar ahí, pues como hacen muchas organizaciones, como hacen las AFAS, el estar apoyando a los cuidadores. Y además ahora han salido unas cifras que justo estos días, que es el mes del Alzheimer, que el 94% de los cuidadores no acude a asociaciones o a organizaciones como ya sea una Fundación Diario Un Cuidador, ya sea una asociación de familiares de Alzheimer de su barrio, de su pueblo, de su localidad. Por lo cual nos encontramos que 94 de cada 100 cuidadores están solos en su casa mano a mano con el enfermo y lidiando con la enfermedad. Y no se les puede dejar solos, no podemos abandonarles, hay que luchar por ellos porque pueden llegar a esos extremos, ¿no? Yo, cuando falleció mi madre, pesaba 52 kilos, somaticé muchísimas enfermedades. Mi caso es uno solo de millones, estamos hablando ahora, hay 47.5 millones de enfermos en el mundo. Calculemos una media de uno o dos cuidadores, como mínimo, por enfermo. Y nos encontramos con que en estos momentos hay 100 millones de cuidadores en todo el planeta, de los cuales 94% lo están haciendo por sí mismos. Hay que pensarlo, ¿no? Y hay que hacer, yo creo, un ejercicio común de reflexión sobre esta gente que tanto están haciendo y tanto dinero le están ahorrando al Estado y que los tenemos bastante abandonados, por desgracia.
¿Cómo conseguiste tú sacar fuerzas en estos momentos tan duros? ¿De dónde sale toda esa lucha que llevas todos estos años?
¿Ahora o cuando cuidaba? Porque es distinta, ¿eh?
Ahora y cuando cuidabas, ¿eh?
Cuando cuidaba amor incondicional hacia mi madre. Tenía mi madre y yo teníamos una relación muy, muy especial. Y lo mío, yo, y lo sabe mi, tengo aquí a mi hermana, que además fue cuidadora secundaria. Era la que estaba ahí siempre apoyándonos a los dos. Yo no hubiera llegado. Yo había muchas noches, me ponía de rodillas a llorar en el suelo desesperado del agotamiento que llevaba, con miedo a no llegar al final, de no poder cuidar y acompañarla hasta el final. Por suerte pude, ¿no? Pero yo le decía, no le digas nada a los demás, pero yo digo, no puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más, ¿no? Después, es muy distinto. Después es haber comprendido, haber pasado por la situación, haber pasado un proceso como excuidador emocionalmente durísimo, que no sabía que iba a ser tan duro. Llegar incluso al suicidio, al intento de suicidio, de toda la presión por la cual había pasado, que yo no había sido consciente. Y en estos momentos, pues toda mi lucha que decidí, pues cuando falleció mi madre, pues tirar adelante y con lo que me había dejado de la herencia, pues con mi parte, fue montar una fundación que es la primera en la historia dedicada a la figura de los cuidadores y excuidadores de enfermos de Alzheimer y otras demencias. Y ahora lo que me mueve es el Alzheimer. Tengo tengo, no sé, siempre digo que tengo una, estoy jugando una partida de ajedrez contra él y,
sí, eso me gusta
y estoy en una batalla, para mí es algo muy personal y no me da miedo enfrentarme al Alzheimer y me gusta verlo y tenerlo delante y verlo cara a cara.
A pesar de lo que me cuentas, hay, en tu libro explicas que hay, aunque la gente no lo crea, hay un camino de realización y de felicidad en la vida del cuidador. ¿Cuál es ese camino? O sea, ¿qué momentos son los que a ti te han...?
Yo siempre he dicho que para mí ha sido la lección más importante de mi vida y será la lección más importante de mi vida el haber cuidado de mi madre. Sí que obviamente el cuidar y una enfermedad como el Alzheimer, pues obviamente ya damos por hecho que tiene momentos tremendamente duros y dantescos, ¿no? Por desgracia, pero la experiencia es tan bonita que solo los que hemos sido cuidadores podemos entenderla, ¿no? Hay un vínculo de amor que se establece tan fuerte que comprendes a la otra persona sin necesidad de utilizar palabras. Ellos llegan a un momento pues que cada vez les va costando más comunicarse, ¿no? Y se van encerrando cada vez más dentro de su mundo, pero la memoria emocional nunca la pierden, ese vínculo emocional nunca lo pierden y a mí me ha enseñado humildad, me ha enseñado a que los valores en la vida tienen que ser distintos. Me ha convertido en alguien que quiere dedicar el resto de su vida a ayudar a los demás. Creo que es un camino también que está muy lleno de luz, aunque hay muchas sombras y creo que estas personas, estos cuidadores, necesitan a gente que les alumbre un poco el camino, que les tiendan una linterna para que puedan, o les tiendan una mano para que les acompañen, pero las experiencias, a mí cuando mi madre la acostaba, si te decía un te quiero, te acariciaba la cara, yo ya me daba por pagado, para mí eso ya era todo, ¿no? Y mi hermana lo mismo, o sea, el amor que te dan es tan incondicional que
lo vale todo.
Que lo vale todo. Que luego te quedas con lo bueno, ya lo malo desaparece, ¿no?
Afirmas también que hay un Pablo antes y un Pablo después de esta enfermedad. ¿Qué Pablo prefieres?
Me vas a hacer llorar, ¿eh? ¿Qué Pablo prefiero? Sí. Yo te diría que, y siento igual defraudar a mucha gente, pero prefiero al de antes. Preferiría al de antes.
Preferirías al de antes, pero sin embargo dices que las lecciones que has aprendido durante este proceso son las que pretendes llevarte como equipaje de vida.
Claro, a ver, tampoco no podemos volver al pasado y decir vamos a borrar y vamos a volver a ser quienes éramos, pero obviamente también y no me quejo, pero yo creo que el precio que personalmente he tenido que pagar ha sido muy alto. Ha valido la pena por mi madre, ¿eh? Ha valido la pena, pero que ha sido muy alto, sí. Y muchas veces amigos me dicen, es que ya no eres el mismo, ¿no? Dices, bueno, después de una experiencia así no puedes volver a ser el mismo.
Más humano.
Más humano, también todos vamos evolucionando y todos vamos aprendiendo y con los años, ¿no? Vamos iniciando pues más crecimiento, ¿no? Interior y algunos pues nos movemos más hacia un crecimiento espiritual y a darnos, a ser menos materiales y a querer centrarnos más en qué es lo que importa, ¿no? Y lo dijo una noche mi madre, pocos días antes de morir, y aún así, con su Alzheimer y sin ser muy consciente, se quedó mirando hacia el cielo y dijo, y te vas de este planeta y qué te llevas, el amor dado y recibido. Y me quedo con esas palabras de mi madre, ¿no? Y es así, en el fondo, el día que nos vayamos, lo único que nos llevaremos con nosotros es lo bueno que habremos hecho y lo que habremos dado a los demás y lo que habremos recibido, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo te imaginas en la vejez?
Pues no me imagino en una vejez, pero sí que tengo casi bastante claro que yo soy un candidato bastante, bastante ideal para desarrollar un Alzheimer. Y por eso quizás también estoy luchando tanto, porque sé que puedo ser el siguiente.
Te verás recompensado, digo yo.
si conseguimos con la Fundación sacar adelante, con la ayuda que ahora tenemos de todos los partidos políticos que han dicho que sí, un plan nacional de Alzheimer en el cual estén contemplados, que sería el primero en la historia, en el cual estén contemplados los cuidadores y excuidadores, y tengamos en España ese plan que pues genere esa contención y hayan esos protocolos de ayuda y de mejoría de calidad de vida de tanto de los enfermos como de los cuidadores, pues yo me daría por satisfecho, ¿no? No sé cómo llevaría un Alzheimer. Hace una de mis primeras entrevistas que tuve hace muchísimos años me preguntaron, ¿y si tú algún día lo tienes? Digo, no lo sé. Digo, tal vez igual no querría pasar por ello, al menos no querría que alguien me cuidara. No querría,
eso no lo queremos, es curioso, pero algún día u otro
todos acabaremos siendo dependientes o cuidadores y o cuidadores, ¿no? Porque es así, ya sea por una enfermedad o sencillamente porque llegamos a una vejez natural y necesitamos de un apoyo, de un bastón humano que nos... Pero bueno, yo creo que si la vida te pone obstáculos delante, como yo digo en el libro que hablo de montañas, pues las montañas están para escalarlas, ¿no? O intentarlo al menos.
Totalmente. Y ya para acabar, ¿qué lección o qué mensaje transmitirías a un cuidador o un futuro cuidador o a cualquier persona que puede verse en esta situación?
¿Qué mensaje les daría? Que no se sientan solos, que aunque parezca que no, o sea, hay, la soledad del cuidador es uno de los temas más tremendos que hay, ¿no? Y que sufrimos muchísimo. Que no se sientan solos, que no están solos. Que al menos por parte de la Fundación Diario de un Cuidador estamos haciéndolo todo lo posible por intentar cambiar las cosas. Igual lo conseguiremos, igual no. A veces las cosas no son tan fáciles, pero hay muchísimas personas, y ya no solo nosotros, sino organizaciones y federaciones y fundaciones y todo lo que quieras. Muchísima gente que está trabajando muy duro por ellos. Que no se sientan solos, que no sientan culpa, que los admiro tremendamente y me emociono porque sé lo duro que es. Y que mantengan un poco la esperanza, que ahí estamos intentando mejorar su calidad de vida en un futuro muy cercano, esperamos, ¿no? Pero que ante todo que se sientan con una satisfacción enorme, porque para mí son héroes. No todo el mundo estaría dispuesto a ceder ciertas libertades personales o sacrificar toda su vida por dedicarse a otra persona, y eso ya lo dice todo para mí.
Bueno, Pablo, ha sido un súper placer tenerte aquí. De verdad que, como te he dicho antes de empezar la entrevista, creo que Diario de un Cuidador es un libro para todo tipo de personas, no solo para aquellas que tengan que hacer frente al cuidado de una persona con Alzheimer, sino que, aunque a ti no te lo parezca, para mí sí eres mejor persona, y yo leyéndome el libro me has dado ganas de hacer el bien y de pensar más en el cuidado de los demás. O sea que...
Solo te puedo dar las gracias.
Gracias.
Encantadora, gracias.
Buenas tardes.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 0391. 93 453 0391. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
I recordin que el nostre joier, Gem Ferrer, també els espera al carrer Palència, número 12. Gem Ferrer.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
I ara anem a escoltar a Julio Iglesias, el nostre convidat musical del dia. La carretera.
Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. En la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Aceleré, los bares a estas horas están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. El tren me cruza el paso, es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Está mojada la carretera.
12, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo el celo de sus ojeras. Llueve y está mojada la carretera. No sé si está con otra.
Família, ja ho sabeu que avui estem sortejant aquest producte con la Tour i aquest dinar o sopar al Montseny, a Can Barrina o al Lou de Reig. Heu tingut tota aquesta hora i 20 minuts pràcticament per anar trucant, per anar participant en el concurs. Encara en tindreu uns minutets més. Us deixem un altre bloc publicitari perquè truqueu, perquè concurseu, ja ho sabeu, 93-409-27-71 i 93-409-27-72. És la vostra última oportunitat d'aquesta setmana. Vinga, va!
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. mipizarra.es.
Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves cercant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu, perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat la cresta de setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos, no? Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93-453-0391. 93-453-0391. A Gem Ferrer pensem en tot. Aquestes esperant.
I recordin que el nostre joier Gem Ferrer també els espera al carrer Palència número 12. Gem Ferrer.
Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Senyores i senyors, amigues i amics, Can Barrina es vesteix de gala. El proper divendres, dia 21 d'octubre, gran sopar líric a Can Barrina. Amb la gran actuació del tenor internacional Ignacio Encinas. La soprano, Maria Àngels Damunt. La sarsuela i l'òpera. Tot el Montseny i, naturalment, a Can Barrina. Proper divendres, dia 21 d'octubre, facin la seva reserva i gaudeixin d'un gran sopar líric. Truquin ara mateix en aquest telèfon 93-847-3065. Repeteixo, 93-847-3065. Gran sopar líric a Can Barrina, el dia 21 d'octubre, divendres, a partir de les 8 de la nit. Can Barrina, 93 847 3065. 93 847 3065. El gran sopar líric a Can Barrina.
I a nosaltres el que ens va és donar els noms dels guanyadors d'aquest d'aquest sopar o dinar al Montseny, a Can Barrina o a l'Ou de Reig, i també aquest producte Con Naturi. Quan manquen 5 minuts de programa és el moment de fer ja aquesta, nominació, nominació dels guanyadors, que no estem fent aquí pas un concurs d'eliminacions. No. Anem a veure, en primer lloc, qui ha guanyat aquest producte Col Natur, que heu tingut 1 hora i 26 minuts, per anar trucant avui, que era l'últim dia. Moltes trucades, moltes gràcies a tots per participar. El guanyador del producte Col Natur, o guanyadora, aquesta setmana ha sigut Jaume Alemany. Moltes felicitats, Jaume. I bé, i qui ha guanyat el dinar o sopar a Can Barrina o l'Ou de Reig, al Montseny? Doncs el guanyador d'aquest dinar o sopar ha sigut aquesta setmana Juli Arnalot. Juli, gràcies per participar i moltes, moltes felicitats. Tant Jaume com Juli ens posarem en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar aquests premis. I ara és el moment, si m'ho permeteu, estimada família, oients, de, robar-vos un minutet per parlar de totes aquelles persones que fan possible aquest programa. En primer lloc, la nostra productora. Sense ella, això no ho podríem fer. La Inés Granados. Inés, moltíssimes gràcies. A les vies de so, el control tècnic, avui dos cracs, no només un, sinó que dos. El Mario Ramírez i el José Matoses. Gràcies, José, per la teva presència una setmana més aquí a Ràdio Estel. Escolta, que està molt bé, això, quan estàs tu aquí. Aquesta barba que et poses és meravellosa. A la direcció, el Toni Guerrero. I avui us ha parlat el vostre amic, el Lluís Torreyes. Us deixo amb Julio Iglesias, Me va, me va. De verdad. We'll be right back.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero.